Això és Quin Estiu.
Quin Estiu és el revers estiuenc de l'informatiu vespre. T'estarem acompanyant aquí des dels estudis d'IV3 Ràdio Eivissa i fins a les 8 el senyor Pablo Morganti, que és als controls tècnics, i qui et parla, en Vicent Tur. Els hotelers de Sant Antoni, a Eivissa, estudien com compartir informació sobre clients problemàtics, una iniciativa que ja s'està posant en marxa a determinades zones de Mallorca. La idea és que si un turista ha estat expulsat d'un hotel, no pugui anar a l'hotel de devora. També visitarem el barri de Savilanova d'Esporles, que estarà en festes a partir del dia 10. És un petit barri d'una petita població que s'ha fet famós per programar dins de les seues festes una casa del turista, que bé, està resultant polèmica. I també ens ocuparem de les festes d'Eivissa, però des del punt de vista històric. Demà se celebra la conquesta de la ciutat d'Eivissa per part de les tropes catalanes, allà l'any 1235. Volem saber com es va fer des del punt de vista militar i què li va passar a la població musulmana d'Eivissa. Això és IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Començam el programa parlant de turisme, com feim moltes altres vegades, que es noti que aquest programa es diu Quin Estiu, però no sé si ara ho farem parlant del turisme en positiu. Els hotelers de Mallorca, a determinades àrees, es veu que s'han començat a coordinar bé per detectar els turistes més problemàtics i, a més, perquè si els tiren d'un hotel no puguin anar a un altre. I es veu que a Eivissa estan estudiant algunes bandes adoptar una mesura semblant. Tenim a l'altra banda del fil telefònic en Juanjo Planells, que és el president dels hotelers de Sant Antoni. Com anem? Bona tarda, Juanjo.
Hola, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Estau estudiant la creació, la possible creació de llistes negres de turistes problemàtics a Sant Antoni?
Bueno, és un tema que va ficar dalt la taula ja fa 2-3 temporades. Vull deixar ben clar que sempre fora de lo que és l'exposició de línia de la federació es va fer a títol personal, dos o tres hotelers ho van plantejar, i la veritat, primer moment, pues, pot aparèixer alguna idea degut al perfil de client que pot ser positiva i que, bueno, que pot dar els seus fruits.
Juanjo, et demanem que busquis un lloc on tinguis una cobertura bona, perquè en ocasions se'ns perd una miqueta, sí, per favor. Juanjo Planells, president dels hotelers de Sant Antoni, quin és el límit per tirar un turista a un hotel?
Bueno, el límit són els comportaments incívics, els comportaments que estan fora de lloc, la falta de respecte i d'educació. Jo crec que el missatge ha de ser clar i contundent, no val tot a un destí turístic. Nosaltres, tots els clients que venen a Sant Antoni de la Badia, doncs són benvinguts, però bueno, ens hem de fer respetar, aquí no val tot.
Si has hagut de tirar mai un turista, no sé si en els teus establiments ho has hagut de fer mai, o has conegut algú que ho hagi hagut de fer, per quina raó ha estat? Per trencar el mobiliari, per llançar cadires per la finestra, per insultar un treballador de l'hotel?
No, nosaltres les voltes que ho hem de fer, que hem fet poques voltes de veritat, crec que una o dues vegades en els últims 3 anys, ha estat per remor. Remor per la nit.
És a dir, per fer remor amb el que sigui, amb música o per
sí,
fer remor?
Sí, per tenir, pues, entrar dins de l'establiment, picant crits, tenir els aparatos de música amb un volum que estava molestant la resta dels clients. Bueno, hi ha que respectar la llibertat. Començar amb el respecte, tots els clients són benvinguts, però sempre que no siguin excloents, o sigui, no podem fer res que molesti i que pertubi la tranquil·litat del descans de la resta dels clients.
La iniciativa que s'ha començat a prendre a Mallorca, la considerau com a positiva? La pensau adoptar ja aquest estiu?
Bueno, és un tema que hauria d'estudiar per al tema de competència, per al tema de la llei de protecció de dades. Jo crec que és un tema que s'ha de fer més a nivell personal i no a nivell col·lectiu ni com a associació, però bueno, torna a repetir que pot ser una ferramenta que tingui utilitat, o així ho interpreto jo, sempre que es tingui, que s'hagi utilitzat, que se li doni bon ús, ja que els clients opinen de l'hotel, perquè no els hotels tenim certa informació d'alguns clients, que en un moment d'art pues, poden ser no benvinguts.
La llei de protecció de dades impedeix donar les dades d'un client entre un hotel i un altre?
Sí.
Explícitament. Sí, sí. Ni tan sols el nom.
Ni tan sols el nom, exacte.
Juanjo Planells, president dels hotelers de Sant Antoni a Eivissa, moltes gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres seguim endavant, això és Quin Estiu, i no deixam ara mateix de parlar de turisme, però des d'un punt de vista molt, molt diferent. Anem a visitar el barri de Sa Vilanova, a la localitat d'Esporles, a l'illa de Mallorca, on estan en aquest barri en festes a partir del 10 d'agost. En aquest barri, que és un barri no gaire gran d'Esporles, probablement haurien sortit poc els mitjans de comunicació si no fos perquè entre les activitats que tenen a les seves festes hi ha programada una caça al turista. Sí, sí, una caça al turista. Jo crec que seguint un poc el model del Pokémon Go. Bé, és un tema que ha resultat un poc polèmic i ells m'imagino que el que diran és que es tracta de tenir un poc de sentit de l'humor. Això al final decideix l'oient, que sou vosaltres. Com anem? Tenim a l'altra banda del fil telefònic en Raimon Alou, que està parlant en representació de la Comissió de Festes de Sa Vilanova. Bona tarda, com anem?
Bona tarda.
Molt bona tarda. Us esperàveu que hi hagués una mica aquesta polseguera amb el tema de la caça al turista que heu organitzat? Que ara explicarem que és un joc, simplement no és una caça al turista real, evidentment.
No, la veritat és que no mos esperàvem per res aquesta repercussió que ha tingut, perquè a més és una activitat petitíssima, és un detallet que se mos va córrer l'any passat, que com heu comentat, l'any passat les festes de Vilanova sempre juguen les festes amb la figura del Boc, que és la nostra mascota de la barriada.
Sí.
I l'any passat van fer el Pokémon Go. I havien de trobar un Boc, que estava caracteritzat com un Pikachu.
Sí.
I els atlots, i era una figureta de 15 centímetres plastificada, i els atlots havien de trobar els tres Bocachos.
Sí.
I quan el trobaven, pues, tenien una hamburguesa per sopar aquell dia. I
molt
com
bé.
Que va tenir molt d'èxit, pues, enguany, com que és temàtica va, de l'overbooking que hi ha a Mallorca, doncs farem el mateix, tres figuretes de tres turistes i qui els trobi, doncs tenen hamburguesa gratis.
És overbooking, vull dir.
Overbooking.
Substituïu el book per la paraula book i heu fet un cartell que bé, molta gent l'haurà vist, diguem que ja està allà Mallorca plena de turistes. I què haurà de buscar la gent? Figuretes de turistes?
Hi haurà tres figuretes de turistes que estan amagades en els tres carrers que són els nuclis de Vilanova, i estan amagats pues, darrere un coixol, darrere una canal o darrere una persiana, i això normalment ho fan els atlots a mitjana hora baixa, és un poc un entreteniment, i qui ho trobi pues, sopen de franc a les festes, tenen una hamburguesa gratis, i és simplement això, es troba aquesta figureta, dur-la i té una recompensa.
En aquest cas el premi hauria de ser no sé, una capsa de loció de crema solar o alguna cosa així. Sí, encara que una hamburguesa aquí també està bé. Quanta gent us ha cridat per aquest assumpte?
Pues això és el que m'ha sorprès, que només m'ha telefonat un mitjà. Ha sortit per molt de llocs i només d'un mitjà, d'un diari, s'han posat en contacte amb nosaltres i també varen parlar amb jo mateix, i a mi m'ha sorprès molt les coses que han destacat i així com han enfocat la notícia en les coses que van enxerrar.
Però bé, és a dir, que ha sortit rebotada la informació per moltes bandes, però per sabrà la vostra opinió, després no us ha cridat ningú. M'estàs dient això?
Exacte.
Bé, us estem cridant naltros, divetres, eh?
Sí, vosaltres sí, i ho agraïm, i tenir aquest espai per poder explicar les coses i aclarir, perquè realment ja hem vist avui mateix que hi ha periodistes que donen notícies sense informar-se, sense contrastar res, sense saber ni de què xerren ni de qui xerren, perquè és que ja fan connexions amb partits polítics i representants polítics perquè som d'aquí del poble o han viscut o han estat bales d'aquí o... Una cosa molt enrevesada, vamos.
Raimon Alou, representant de...
Raimon Palou.
Palou, perdona, estic dient Alou tot estem. Raimon Palou, representant de la Comissió de Festes de Sa Vilanova. Enteneu que se us hagi acusat de xenòfobs?
Entenc que hi hagi gent que tingui la pell tan fina o que vulgui anar a cercar la busca dins ull i ho vegi així. És vera també que nosaltres, com que això és una... la difusió que nosaltres fèiem és repartir de porta a porta en el poble i ho penjam a la web perquè si hem del poble vegi el programa i no ens interessa tampoc que vagi més enllà del poble, nosaltres sempre hem jugat molt en sumó, un poquet és vera que un poc en pla gamberro, però sense, mai sense cap mala intenció, i crec que simplement en el programa surt la de Casa del Guiri, està ben explicat, hi haurà tres figuretes, si els ho trobes tenen una hamburguesa, ja està. Mm. I la resta del programa i la resta d'activitats, com veus, són unes festes que solen fer cada any, hi ha activitat de circ, hi ha el pregó, hi ha ball de bota, hi ha verbenes, res té a veure amb cap crítica ni res, només és el cartell o la camiseta d'aquell any que sempre cerca jugant la paraula boc en qualque tema, i a vegades són temes d'actualitat i a vegades són temes que ens fan gràcia perquè sí. L'any passat d'actualitat hi havia el Pokémon Go i en guany pues, hi ha hagut tot el tema de lloguer turístic, de massificació i tot això, tota aquesta massificació que s'està fent a Mallorca i que creiem que fa falta un canvi de model, i això és el que hem fet.
Conta'ns alguna cosa, Raimon Palou, sobre la Vilanova i sobre Esporles, i conta'ns aquestes festes a partir del dia 10. Aprofita el micròfon d'IV3 Ràdio i conta'ns uns poquet, a part d'aquesta caça al turista, o com es digui oficialment aquesta activitat, donar caça al guiri, veritat, es diu?
Sí, volem demanar disculpes perquè això és incorrecte.
Sí.
En català correcte és caça al guiri. Donar caça és incorrecte.
Donar caça, caça al guiri. D'acord. Idò, aquesta, a part d'aquesta activitat, supos que deveu fer més coses.
Sí, sí, sí. Ja t'he dit que això és un petit entreteniment que se mos va acordar l'any passat a darrera hora mentre fèiem les camisetes.
Idò, vinga, ara és el moment de difondre les festes de la Vilanova a Esporles.
I bé, enguany és això, tenim aquestes festes muntades de dia 10 fins a dia 15. Hi ha tres vespres de revetlla, en grup de Mallorca, hi ha d'estil diferent. Hi ha activitats de vespre com ball de bot, hi ha un bingo popular per tancar les festes, correfoc infantil, tenim també una guerra de colors, són activitats més per nins des de matí, per joves a d'hora baixes, per gent gran al vespre, i el cap de setmana pues, se revetlles. I el programa està penjat a la pàgina web de l'Ajuntament d'Esporles i convidam a tothom que el miri, que entri, que participi, que vengui gaudint altres de les festes i sobretot que si hi ha gent que se vol implicar i de cara a l'any que ve entrar a la comissió de festes, el mateix, recordant que som un grup obert en tot el sentit, també d'idees i de coses noves per fer les festes, i convidem a tothom que vengui a participar.
Si hi ha algun turista que si volgués apuntar el deixaríeu?
Clar que sí, i sempre en venen, pocs, perquè són festes molt familiars i tranquil·letes, i a nosaltres això ens agrada molt també. No ens interessa tampoc que se massifiquin les festes, així com que se massifiqui la població de Silla, però sí, està claríssim que venen turistes i disfruten, gaudeixen, i hi ha gent que potser ve a un poble com Esporles, que és un poble petit i tranquil en l'estiu, i se troba les festes i realment jo crec que s'endú una bona sorpresa. Hi ha una activitat que és el sopar a la fresca, que molta gent aprofita per convidar precisament això, gent que ve de fora de visita, gent que està per aquí, gent, un conegut, un això, que no res més que un turista, al final, encara que sigui una amistat o un familiar, i en el sopar en el carrer se veu que ve molta gent de fora d'Esporles i que disfruta de les festes igual que nosaltres.
Una darrera pregunta tècnica, Raimon Palou, l'Ajuntament d'Esporles en paga res d'aquestes festes?
L'Ajuntament d'Esportes té una partida per les festes de la Vilanova que crec que es fixa des de fa molt d'anys i simplement ens dona aquest petit pressupost econòmic que perquè te faig una idea no me'l vas tenir per pagar l'equip de so de dos vespres de rebel·la i les festes duren 6 dies i després ens ajuda un munt amb el tema de la logística, de cadires, taules, de llums, d'escenari, això sí.
En qualsevol no intervé, en qualsevol cas no intervé en l'organització ni pren cap decisió respecte de que es fa o no es fa.
No,
a la Vilanova.
No. Això les festes les organitza la comissió i és qui decideix i pren les decisions i edita el programa i tot.
Raimon Palou, que vagi molt bé les festes de la Vilanova a Esporles i moltes gràcies per atendre's. La veritat és que les festes, un no sap mai si hi ha d'haver-hi un límit o s'ha de posar un límit, però les festes populars, moltes, a moltes bandes, no només les de la Vilanova a Esporles, s'han caracteritzat per posar-li una mica de sentit de l'humor i una mica de picant. a totes bandes, no només a les Balears, però bé. La gent ha d'opinar i és lliure d'opinar el que vulgui dir. Moltes gràcies, Raimon Palou.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai, aquest temps per explicar-nos i també per donar a conèixer les festes que fem.
A tu, bona tarda.
Bona tarda.
Era Raimon Palou de la Comissió de Festes de Sa Vilanova, Esporles. Han parlat de les festes també una mica breument, però han parlat sobretot d'aquesta polèmica activitat de caça al guiri, que és una activitat petiteta, però que per molt petiteta que sigui ha aixecat una certa polseguera.
Això és Quin Estiu.
Sonamar presenta Fusión & Co. Ven a vivir en familia una experiencia increíble. Todo el mes de agosto, oferta especial residentes. Desde 49 euros cena y espectáculo. Y los lunes, además, niños gratis. Fusión & Co. en Sonamar. Una experiencia inolvidable. Y recuerda, los lunes, niños gratis. Más info en sonamar.com.
Si vols conèixer tota l'actualitat poliesportiva de Can Nostre, a Zona Mixta en trobaràs tota la informació. Una passejada pel nostre esport a tots els nivells.
Zona Mixta, de dilluns a divendres a la una del migdia, amb Joan Fortesa.
L'altaveu de tot l'esport de les Illes.
A IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. A Capdepera, 96.4.
Això és Quin Estiu.
Seguim aquí a Quin Estiu, a Ritme de Reggae, a IB3 Ràdio, i anem a parlar de festes i d'història, tota la vegada, perquè bé, les festes solen tenir rals històriques, la majoria. Anem a parlar amb un historiador i vicent, que és Antoni Ferrer Abarzuza. Molt bona tarda, com anem?
Hola, bona tarda, com estàs?
I la raó és que demà és 8 d'agost, a Sant Ciriac, a Eivissa i a tot el món, i a més és el dia que es commemora l'entrada dels catalans a l'illa Eivissa, allà cap a l'any 1235. Estic parlant de memòria completament. Antoni, m'he equivocat o què?
No, 1235, 8 d'agost.
He encertat, sí. Mira, casualitat.
Sí, però ja t'has equivocat amb una altra cosa.
Digue'm. Ja sabia jo que no podia anar del tot bé.
No és que es commemori Sant Ciriac i a més l'entrada dels catalans, sinó que es commemora Sant Ciriac perquè va coincidir amb l'entrada dels catalans. Vull dir que el que es commemora és l'entrada dels cristians a la vila d'Eivissa.
I com és Sant Ciriac, es commemora aquest dia. Exactament.
Però en documents antics surt el dia de la conquesta, que després Sant Ciriac, algú es va donar que era Sant Ciriac i van començar a donar-li més bombo a Sant Ciriac. Segurament per tapar això de que fos el dia de la conquesta.
Molt bé, a partir de quan passa això?
El segle XVIII.
El segle XVIII es comença d'alguna manera a tapar el tema de la conquesta catalana.
Sí.
Antoni Ferrer Abarzuza, quina diferència hi ha entre aquesta diada i les altres a les altres Illes Balears, a Mallorca i Menorca? Què celebren ells?
Fonamentalment no hi ha cap diferència. El 31 de desembre a Ciutat de Mallorca, que commemora l'entrada de l'host conqueridora de Jaume I a Medina Mallorca, Ciutat de Mallorca, i ara Menorca m'agafes no sé quin dia era, però igualment es commemora l'entrada del fons liberal a Mallorca, la conquesta que va ser posterior a la de Mallorca i Menorca en uns quants anys, perquè va ser 1287, la de Mallorca és 1230 pràcticament i Eivissa és 1235.
Tal dia com demà, no com avui, 8 d'agost, què va passar exactament a Eivissa amb l'arribada dels catalans? Hi va haver-hi un setge, hi va haver-hi una traïció, com conta, no sé si la llegenda o la realitat, què va passar exactament? Del que sapiguem del cert.
Sí, sí, sí. El 8 d'agost és la culminació, és el final de la resistència d'una població a Medina d'Eivissa, a la vila d'Eivissa, llavors, el final de la seva resistència contra un setge que sabem que estava plantat, que ja estava tancant la ciutat el 4 de juny. Per tant, després d'un parell de mesos de setge, aquella població, aquella gent, per una banda, combatents armats i, sobretot, homes, pagesos, i dones i infants, diuen que no poden més, i es reten, s'entreguen, capitulen, diguem, davant de Guillem de Montgrí, Nuno Sanz i Pere de Portugal.
El procediment habitual, en qualsevol cas, era sotmetre a setge el temps necessari fins que la gent es moria de gana.
Bàsicament això, perquè les possibilitats que tenien d'artilleria freda, de tirar pedres en catapultes i aquestes sí. coses, per combatre una ciutat i acabar entrant gràcies a només, diguem, en el foc artiller, i eren baixes. Per tant, tot això havia d'anar complementat per un setge, de no deixar entrar aliments i aigua. Si podies impedir que anessin a buscar aigua, encara millor.
Clar, anava molt més ràpid tot.
Sí, 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 sí.
I què va passar exactament? Se'l somet a setge i tal dia com demà, un 8 d'agost, decideixen, sobretot els pagesos i la gent, no tant els militars, decideixen capitular.
A partir d'aquell moment es reten, es entreguen, i com que s'han defensat, el que es respecta és la seva vida, però queden captius, queden esclavitzats, diguem.
Això et volia comentar. Hi ha algun tipus de matança? Hi ha algun tipus d'activitat violenta quan entren els cristians? Perquè, clar, allí...
Sí, clar. Sí, 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 clar. Aquesta, home, és un setge militar, estan bombardejant amb un trabuquet, amb una espècie de catapulta, i altres aparells de guerra menors, estan fent escaramusses que surten defensors i intenten entrar els atacants. Vull dir, estan en guerra. Mm. I estàs en guerra i quan aconsegueixes entrar, entres o entren pel que sabem de Medina Mallorca i després de la conquesta de València, que tenim una font fantàstica, que si no fos perquè està en català seria un monument de la humanitat, que és el llibre dels Fets de Jaume I, que narra tots aquests atacs amb una vivesa colpidora, mos diu com es fa això, i es fa entrant a sang i foc. Perquè en aquell moment que tu estàs entrant o que aquelles tropes estan entrant, el que han de fer és sotmetre aquella població, deixant-los estabornits, deixant-los incapaços de defensar-se. Això com es fa? Vessant sang. Mm. Vessant sang, tallant caps i mans i tot el que es posi per davant. Perquè en aquell moment els que ataquen també s'estan jugant la vida. De manera, ha de ser un cop... és la blitz antiga, eh? És entrar, el que feien els alemans, entrar sense donar temps a reaccionar els defensors. Per tant, hi ha vessament de sang, hi ha morts, morts a sang freda, no, perquè en aquell moment és sang calenta, però de gent indefensa, de dones, d'ancians, de guerrits, de tot el que es posava per davant en el moment d'entrar. Després, quan ja s'han rendit els defensors, quan ja s'ha capitulat, bueno, es refreden amb una mica els ànims i es comencen a veure aquella gent com a part d'esbotí, com a part d'esguany de sa victòria, diguem, no? De sa conquesta.
Antoni Ferrera Barça, a partir d'allí, què li espera en els habitants que s'han rendit i què li espera a la ciutat? Com es procedeix per transformar en cristiana una ciutat musulmana?
Bé, aquí tenim molt poca informació i el que sabem és comparant amb altres llocs, no? Com, per exemple, Medina Mallorca, que és la capital de...
Has de dir, a Mallorca.
A Mallorca, ciutat de Mallorca, el que es fa és fer-los captius a tots.
Passen a ser... Captius vol dir esclaus?
Esclaus, sí. El que diríem esclaus, en aquell moment aquesta paraula encara no s'ha generalitzat per tot, i se font, per exemple, els llibres fets ens parla de captius, no? De captius. Mm. I això és el futur d'aquella gent. Sabem d'alguns que són instal·lats, per exemple, a la zona de Palafi actual, d'en Pere de Portugal n'instal·la alguns, amb l'esperança de poder crear una classe de serfs, de servitud musulmana sotmesa, una mica com el que passarà després a València, però d'aquesta gent no en sabem res més mai més, i sí que sabem que a començament del segle XIV tots els musulmans lliures que hi havia a Eivissa eren ex-captius, segurament desduts de fora, capturats en Nord-Àfrica o a l'Àndalus. Per tant, el que significa la conquesta és l'extinció de tota una societat, perquè a més, sí, varen quedar captius. Dels captius no s'espera la seva reproducció, simplement esperaven
Que treballin.
Que treballin, i quan hagin treballat prou es substitueix per una altra capturada a l'altra banda i s'ha acabat.
I què passa amb els edificis? Sí. Què passa amb la mesquita que hi devia haver-hi? Perquè n'hi devia, n'hi devia haver-hi una, i devia haver-hi un castell també.
Sí, la mesquita estava a la catedral ara, perquè les excavacions ja ens han dit que hi ha un edifici públic de grans dimensions, i normalment el procés normal a totes les poblacions conquerides era convertir la mesquita, consagrar-la, en aquest cas a l'honor de Santa Maria.
Però no es tira la mesquita.
En principi no es tira, s'aprofita, i després amb els temps, quan es comença a fer l'església gòtica, ja es va tombant aquella mesquita que s'havia anat aguantant com van poder, i es construeix un edifici plenament cristià, diguem, que és la part gòtica del que tenim avui de la catedral, l'absis i algunes de les capelles i el campanar.
Antoni Ferrera Barzuza, no tenim més temps. Bé, jo crec que ha estat un molt bon resum històric del que és des del punt de vista bèl·lic, sobretot el que celebra demà. Les coses són així. No sé si he fet una pregunta així un poc capciosa al final. Capciosa d'aquelles, sí. De veritat. Els catalans com a conqueridors eren més incívics o més cívics que altres potències conqueridores?
Eren igual d'animals que tothom. En aspecte conqueridor, exactament igual que tothom. No tenim temps, però en aquell moment fa molt poc que s'ha fet la quarta creuada, la cinquena també, la sisena creuada a Terra Santa, els cavallers teutònics d'Alemanya estan conquerint els eslaus que eren pagans, vull dir, és una expansió de la cristiandat llatina, que es deia, cap a totes les fronteres, i eren tots bastant animals.
Això dels drets humans es va inventar molt després. Antoni Ferrera Barzuza, historiador, moltes gràcies. Moltes gràcies. Sempre és bo saber què celebrem exactament. Moltes gràcies.
Exacte.
Bona tarda.
A vosaltres, bona tarda. Adéu.
Bona tarda. Ens queden minutets de programa. Els gastarem per la nostra habitual recomanació literària.
Això és... Quin estiu! No te l'acabaràs.
I no ho deixem la història del tot. A la nostra secció de recomanacions de lectura et proposam avui un llibre que agradarà a qualsevol estil de lector. En primer lloc, perquè està bastant ben escrit, i en segon lloc, perquè té una mica de tot. Recreació històrica, ambientació gòtica, intriga policíaca i personatges, la veritat que molt ben traçats. Va ser la primera novel·la d'Umberto Eco i és la popular El nom de la rosa, un llibre que, si no has llegit encara, serà un digníssim company en les llargues tardes d'estiu. Es calcula que s'han venut al món uns 50 milions d'exemplars del Nom de la Rosa en tots els idiomes, òbviament. La novel·la té una excel·lent adaptació cinematogràfica, a més, protagonitzada per Sean Connery. Tenim la novel·la en l'edició en castellà, l'edició de Bolsillo, de 784 pàgines, que no t'hauria de costar més de 10 euros, i diu així... Y al final de mi vida de pecador, mientras canoso y decrépito como el mundo, espero el momento de perderme en el abismo sin fondo de la divinidad desierta y silenciosa, participando así de la luz inefable de las inteligencias angélicas, en esta celda del querido monasterio de Melk, donde aún me retiene mi cuerpo pesado y enfermo, me dispongo a dejar constancia sobre este pergamino de los hechos asombrosos y terribles que me fue dado presenciar en mi juventud, repitiendo verbatim cuanto vi y oí, y sin aventurar interpretación alguna, para dejar en cierto modo a los que vengan después, si es que antes no llega el anticristo, signos de signos sobre los que pueda ejercerse la plegaria del desciframiento. I de fins aquí ha arribat Quin Estiu. Ara arriba el butlletí informatiu després del programa Nura, i recorda sobretot que nosaltres tornem a estar aquí demà a partir de les 7:30. Fins demà.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Les notícies de les 8.
Bon vespre. Mariano Rajoy espera aprovar un nou règim especial.